catalunyanoticies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
El Consell Insular de Menorca reclamarà a Madrid que es descompte de residents s'incrementi fins a un 80% del preu del bitllet. És una mesura que vol pal·liar les conseqüències de l'escalada de preus actual i la inestabilitat del mercat per mor de la guerra a l'Orient Mitjà, entre d'altres. Una demanda que en algun moment també havien reclamat des de l'Associació d'Agències de Viatges Aviva, l'any passat, per exemple, en el seu cas, per frenar l'impacte de l'increment de les tarifes dels vols interilles. L'actual equip de govern de la màxima institució menorquina considera que l'increment de la bonificació compensaria l'increment de preus que s'està registrant en aquests moments. La proposta del Partit Popular s'ha aprovat en el ple del mes de març celebrat aquest dilluns, però amb l'abstenció dels grups de l'oposició que creuen que aquest 5% de descompte de resident del 75% actual a un 80% aniria directament a l'economia privada de les companyies, perquè la qüestió hauria de ser controlar l'augment dels preus dels bitllets abans d'aplicar la bonificació. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. I Vetre Ràdio és dimarts, 17 de març.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
És el Dia Mundial de la Feina Social, dia de Sant Patrici, o bé allò de Saint Patrick's Day. Pere Gibert! Ei, espera, que canta! Trobo que tens una molt bona veu.
Es veus?
Oh, mira, mira, cantes bé, eh?
I Cher, i canta alhora.
Alhora, imagina't. Ara, a veure, canta...
Jo no faig com Antoni Tudurí. Després li demanarem que ens canti.
Avui
Antoni.
Tenim Antoni Tudurí, sí, sí, en aquest Sant Patrick's Day, que, com sabeu, és el patró d'Irlanda, una festivitat que se celebra a molts, però molts llocs del món, deu ser perquè el món està plegat d'irlandesos, no?, que han començat
segur
a portar la seva festa. També aquí a les Balears, a Mallorca, per exemple, a Santa Ponça, la festa s'ha consolidat com una de les més esperades de l'any per part de la comunitat irlandesa que resideix a Calvià i també per la resta de persones de Silla que s'uneixen a la festa dels carrers de Santa Ponça, que s'omplen de banderes d'Irlanda i de trèvols i de color verd. Tu ets de celebrar el Sant Patrick Days o ja has estat qualque vegada o no per Irlanda?
S'ha de celebrar tot en aquesta vida. A Irlanda no hi he estat.
No hi has estat.
Tot i que tinc una molt bona amiga irlandesa.
Mira tu, i des d'aquí li enviem una salutació. A Menorca, en el pub Blarneystone, que no sé si ho diré bé, però ja ho he dit, l'irlandès de Calablanca dissabte passat van fer festa grossa perquè aprofiten Sant Patrick's Day per començar la temporada i dissabte hi va haver-hi música en directe, cervesa i hamburgueses. Hem de dir que allà hi fan la millor hamburguesa de les Balears, perquè el 2025 la seva hamburguesa de gorgonzola es va emportar el premi a la millor burger balear en un certamen amb 70 hamburgueses més. Però sabeu qui va ser en Patrick?
El conta'ns, conta'ns.
En Patrick, Sant Patrick.
Qui va ser?
Resulta que ni era irlandès, ni el seu nom era Patrici. Els orígens són un poc confusos, però sembla que va ser un missioner, predicador cristià, que es va dedicar a predicar la religió a Irlanda. Ell va néixer a Gran Bretanya, al segle IV, en una família romana convertida al cristianisme. Resulta que quan tenia 16 anys, la seva casa va ser atacada per uns saquejadors irlandesos, se'l van endur com a esclau i va estar esclavitzat a Irlanda durant 6 anys. Després va tornar a Gran Bretanya i en allà es va estar formant perquè creia que Déu l'havia escollit per cristianitzar Irlanda. Així que es va dedicar a formar-se a Gran Bretanya i un cop va estar format, se'n va anar un altre cop a Irlanda i en allà va dedicar tota la seva vida a convertir a la població al cristianisme. Va morir l'any 461, un 17 de març, deixant pràcticament tota Irlanda convertida i cristiana. Què et sembla? Va fer una feinada.
Va fer bona feina,
una sí. bona feina. Deien que utilitzava un trèvol de tres fues per explicar als pagans el concepte de la Trinitat. I d'un dia meravellós per felicitar Sant Patrici i per també saludar la comunitat irlandesa de Menorca. Aquesta festa, que era religiosa, no té res a veure els orígens amb el que té ara, perquè, clar, és allò de les oportunitats comercials i aquestes festes que de cop i volta la indústria de la cervesa va dir calla, calla, que estem en època de restriccions, que estem enmig de la Quaresma. Anem a posar una festa per aquí que ens ho pugui animar tot un poquet i, bueno, van passar per sobre de la moral religiosa i vivir.
Bueno, no és incompatible, eh? Tampoc, eh?
Rami, què fas bevent cervesa aquesta
no,
hora del
no,
dia?
No, jo...
Deixa la gerra.
A partir de les 12 està autoritzat.
Aquesta hora, Rami, és carinyo.
Ai, Rami, que avui et toca fer la desco, a tu.
Jo no he begut res d'alcohol per fer aquesta desco.
La desco, això és tradició de dir-ho així, però està ben mal dit, eh? L'informatiu migdia.
Cançó dedicada i tot, eh? Perquè és la vida, per lo poc que dura, no l'omplim de mentides. Escolta, escolta. Ai, Ramiro, que lletja que és la vida, però a vegades comptades puc dibuixar amb somriure.
M'encanta, com en Jordi sempre m'adona la benvinguda quan participa en el vostre programa. Me sent molt acuït, sempre per ell.
Sí, nosaltres també se'ns dibuixa un somriure avui que tenim aquí a la taula del Dia Menorca participant en el concurs.
Concurs?
Que tu no sabies i que hi ha continuació.
Ai.
No li has explicat que hi ha un concurs?
Un concurs sorpresa.
No ho sap. Vinga, va, estàs preparat? Perquè aquí entres tu també, eh?
Ai.
És superfàcil, perquè jo sabia que avui...
Aquí tens el pulsador, eh, Rami?
I en Rami, en Excel li posem més difícil. Avam. En Pere també juga, eh?
M'ha avisat, això, eh?
Vinga, va, relacionat amb Sant Patrici. A quin lloc es va celebrar la primera desfilada en honor a la festa de Sant Patrici? Opció A, Florida. Opció B, Irlanda. Opció C, Gran Bretanya.
Jo crec que és trampa, diré Gran Bretanya.
Tu diràs Gran Bretanya, vinga, va. Sí. Què diu en Pere? En Rami diu Gran...
Jo descartaria tot el que pogués semblar evident, per tant diria Florida.
Bona!
Florida?
Teva és. El pernil, cap en Pere avui.
Apa, ja té com gran pernil, no m'has d'acabaré.
Que passa, que per proximitat.
Avui teníem pernil. A vegades tenim viatges a Cancún, tot molt fictici, eh? Però avui tocava pernil.
Bé, idò, no m'ha fet tant de mal, idò.
Si vens demà tindrem viatge a Cancún. Vinga, va. I amb YouTube 1-2 ens diuen, Pere, què tenim preparat pel programa?
Entrevistarem en Carlos Trullol, director general de Ria Menorca i vicepresident de l'Associació de Fabricants del Calçat, perquè estan fent feina amb un nou segell de qualitat per distingir les abarques artesanes de l'illa de les que són una imitació. Després conversarem amb la guia turística alemanya Jutta Baupel per saber com es prepara per començar la nova temporada i la situació del sector a Menorca. Avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció Les cosetes d'en Tudurí.
Abans d'entrar en matèria, anem a veure l'actualitat. Avui ens acompanya el nostre company, en Ramiro. Com estàs, company? Per on passa l'actualitat?
Bon dia. Bé, en aquests moments s'està debatent en el Senat una cosa important, i és la torre de control física de Menorca, perquè aquesta torre torna a ser el debat, el centre del debat polític. És un dels punts que s'està debatent avui en el Senat amb una proposta del senador per Menorca, Cristóbal Marquès, que torna a demanar una nova torre física per Menorca. Aquest punt s'ha posat al final de la sessió, tot i que ja es tindria que haver realitzat aquest punt. El mes passat, Aena tornava a donar per finalitzat aquest projecte de la torre virtual que es va implantar a Menorca i a Vigo fa 7 anys, un pla pilot que va costar 3,7 milions d'euros i no ha donat els resultats esperats. Aena ha decidit aparcar aquest projecte i seguir renovant aquesta torre física. Ara mateix aquesta infraestructura és la més antiga d'Espanya, es va posar en marxa el 1969 i durant els darrers anys s'ha anat fet diverses arranjos estructurals. El PP exigirà al PSOE, que defensava el projecte de la torre de control remot, que ara que aquest projecte sembla fallit, doni suport a la construcció d'aquesta nova torre. Això, com dèiem, es debatrà al final de la sessió d'aquest Senat. Però bé, us duc una altra notícia, i és que la Federació d'Associacions de Veïns de Menorca continua oposant-se en el projecte de reforma de l'enllaç de doble nivell de Rafal Rubí a la carretera general. Ara l'entitat ha presentat un recurs que argumenta que s'incompleixen diversos articles del Pla Territorial Insular, del PTI, i de la llei de reserva de biosfera relacionats amb la protecció del paisatge i el patrimoni. I també s'hi apunta que existeixen alternatives amb menor impacte paisatgístic i que l'adjudicació de les obres té deficiències perquè s'incorporen criteris socials i ambientals que són obligatòries. Així ho explica Gonçal Seguí, el president de la Federació d'Associacions de Veïns.
A partir de 4 o 5 articles del PTI que incompleixen la llei de reserva de biosfera, que també contempla que tots els paratges que tenen un interès patrimonial o el que sigui s'han de preservar, són els qui nosaltres, bueno, ens basem en el recurs d'alçada per demanar que es revisi, que s'aturin les obres i que es revisi tot l'expedient.
El GOB també va presentar un recurs d'alçada en aquest mateix sentit, però el Consell el va desestimar perquè considerava que la presidenta de l'entitat, que era qui havia firmat el recurs, no estava prou legitimada per representar la voluntat de l'entitat.
I d'aquestes seran les notícies. A partir de les 2:30 n'hi haurà més amb d'altres amb qui està fent feina encara. I t'escoltarem amb atenció. Avui l'informatiu migdia amb en Ramiro López. Estaràs tu també, eh?
Sí.
Idò, al capdavant dels serveis informatius aquí a la Ràdio Pública. Gràcies, company.
Gràcies.
Fins d'aquí una estona.
Adéu.
Merci.
Ai, Ramiro, que maca que és la vida.
Sortit el sol avui o no?
Ha sortit, sí. I sembla que es queda de moment,
sí,
eh? Tindrem una jornada ben tranquil·la, eh?
De ja tenim serè. Temperatures de 30 graus o encara no?
No encara. Tot i que avui les temperatures diurnes pujaran força perquè el sol escalfa. Arribarem a màximes de 17 graus, però en canvi les nocturnes baixaran, amb mínimes de 6. El vent de tramuntana i mestral bufarà amb menys força que els darrers dies, sobretot a partir del capvespre, quan ja serà molt feble.
Les 12:17 minuts, pausa i tornem.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca, fet a casa.
Les abarques de Menorca són un dels tresors de l'artesania tradicional feta a la nostra illa. Les seves arrels estan relacionades amb el desenvolupament del teixit industrial de la història de les Balears i és part important de la identitat menorquina. Com sabeu, el seu origen està relacionat, de fet, amb el camp durant la dècada dels anys 20. Les primeres abarques eren senzilles i pràctiques per fer feina i per resistir les dures condicions rurals. Eren sandàlies que combinaven a la perfecció durabilitat i funcionalitat.
Avui en dia els pagesos les continuen fent servir, però amb el boom del turisme s'han convertit en un reclam comercial i les fàbriques de barques han sabut crear una moda amb models ben originals, però conservant l'alta qualitat, això sempre. Des de l'Associació de Fabricants del Calçat de Menorca estan començant a fer feina per aconseguir un segell que identifiqui la producció de barques aquí a Menorca. Carlos Truyol és el director general de Ria Menorca, vicepresident també de l'Associació de Fabricants de Calçat. Carlos, com va? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Per què sol·licita aquest segell? Les abarques estan de moda, Carlos?
Les abarques, al final, és un fons d'armari, és un clàssic, i més per nosaltres aquí, les Balears, sempre som de l'autòcton i del nostre. Posem en marxa per una nova normativa que va treure el govern, diguéssim, europeu, el Parlament Europeu, per el tema de poder fer una denominació geogràfica per aquest tipus de productes. Nosaltres fa anys el que vam fer, que ja existeix, ja, si vos fixeu en les botigues, en les que hi ha marques d'aquí de Menorca, que tenim hi ha unes etiquetes que és de la marca de Menorca, que van enumerades. Nosaltres de Ria és nombre 1, doncs les altres marques que tenen cada un, tenim un nombre per identificar-nos, per evitar còpies, i aquesta marca, l'únic que en el seu dia no la vam poder fer en el tema de denominació geogràfica, i la vam fer com una marca, diguéssim, de qualitat. Diguéssim, aquella marca identifica pues, que els fabricants reunim uns mínims criteris per mantenir una mínima qualitat i, sobretot, fet a Menorca. Però no. Vull dir, i era com, diguéssim, un anticip. I ara el que volem fer és vincular aquesta marca, que ja tenim fet, ja tenim uns estatuts i el tenim tot fet, que el vam fer en seu dia amb el Consell Insular de Menorca, doncs ara volem fer es treure, aprofitar, ja que s'ha aprovat això d'Europa, per poder treure aquesta manca de denominació i d'indicació geogràfica.
Uh-huh. Aquesta marca d'indicació geogràfica protegida com a segell de qualitat la coneixem en productes alimentaris, agrícoles, com Sòlida Menorca, per exemple, que és el que més recentment ha aconseguit aquesta indicació geogràfica protegida i estan vinculats uh-huh. a la zona de producció. L'artesania, deies que a Europa és perquè hi ha alguna novetat i aquest segell ara abarcarà un poc més de productes, més enllà dels alimentaris i agrícoles?
Exacte. A partir del dia 1 de desembre del 2025 va sortir un reglament del Parlament Europeu sobre els temes d'aquest tipus de productes artesanals que no siguin agroalimentaris.
I en aquests productes hi entrarien ses abarques?
Exacte. Diguéssim que producte i en el cas nostre surten abarques i sabem de diferents associacions d'altres zones d'Espanya pues que també tenen les seves abarques autòctones, diguéssim, com puguin ser les Espardenyes de Catalunya o a Caravaca de la Cruz o altres zones, pues que també estan fent processos per poder treure els lleis dels seus productes típics artesanals també.
Aquest segell, evidentment, vos protegeix amb productes d'imitació, falsificació, que en el món de ses abarques, i tu, Carlos, ho saps bé perquè des de Ria Menorca ja fa anys que funcionau i que feis feina en aquest sector, està també creixent el ritme que ha anat creixent la popularitat de ses abarques?
Sí, i tant. Això, desgraciadament, és així. Quan una cosa funciona, doncs te surten gent que no està acostumada a fer-ho o no té experiència, i te'n fan per totes les bandes. Jo moltes vegades he dit que xinos, nosaltres, realment, els xinos els tenim dins d'ell mateix o dins d'ella mateix, perquè gent, diguéssim, fora hores o d'estrapar-lo o d'aquella manera que tenen contactes o tenen amics que tenen botigues de souvenirs o tenen de so, que a vegades s'han posat a fer a barques o, com vam dir fa recentment, doncs, les paradetes aquestes que a vegades es munten de liquidació i de productes a mig de la plaça que duen a barques fetes a altres zones d'Espanya, o inclús asiàtiques, que es fan amb molt baixa qualitat, de més mínim, que el que ens fan és molt de mal. Perquè, per exemple, si un client que no ha pres mai a barques menorquines, el tipus de calçat, se posa unes barques que se tira de darrere, no es manté alçada i no calça bé, clar, com que és una sabata que no du cordons, no du elàstic, no du res, té la seva que t'ha de calçar perfecte, t'ha de subjectar en el taló i t'ha de subjectar la pala sense que te faci mal. I el que ens trobàvem és que d'aquestes barques, diguéssim que hi ha de còpies, que la talonera, per exemple, darrere, no hi posen res, simplement et la pell. Que allò al cap de dos dies se tira aquella penja i comença a xancletjar la sabata i se tira acaba neguent davall el peu. Clar, aquell client que compra aquesta sabata després ja no en vol saber res més d'una barca. Per molt que li expliquis, nosaltres sempre diem que més vol convèncer un que no té experiència en les barques perquè ho provi, que no un que té una mala experiència amb aquest tipus de sabata. És més mal de convèncer, és qui té una mala experiència. I per això, diguéssim, més que per el fet de que te'l comprin, perquè jo sempre he estat defensor de que la competència és bona, però la competència és sana, diguéssim, amb les mateixes armes i compliquent i sense estafar, diguéssim, el consumidor. Digui, si tu fas les mateixes armes, jo en som partidari i en som totalment defensor, perquè així és quan tots els fabricants ens espavilam, intentem fer les coses de qualitat preu el millor possible i per donar el millor al client. És el cas que fem nosaltres des de Rià.
Clar, important, perquè sí, qualsevol persona i ens ha passat a tots amb algun producte de la nostra vida. Si proves qualque cosa i no tens una resposta satisfactòria d'aquest producte, a més vas dient també a tothom que aquest producte no funciona, no? Per tant,
exacte,
no es distingeix de si s'ha fet a Xina o si s'ha fet a Menorca. Per tant, aquest segell és una garantia important per diferenciar-vos d'aquestes imitacions i falsificacions del món de les abarques. Quina és la informació, Carlos, que esteu recopilant per enviar a la Unió Europea sobre la producció de barques, perquè imagino que tot això ha d'anar recolzat de documentació perquè us puguin donar aquest segell de qualitat.
Sí, sí. Exacte. Nosaltres des de l'associació tenim, com que són molt d'anys que estem en temes de barques i defensant tot el tema aquest, doncs tenim també proves inclús de fa anys, exactament si era el 2000... el 2000 o 1900 i alguna cosa, 90 i alguna cosa, que des de Saragossa van intentar patentar la barca i ja van fer tota una recopilació d'informació d'historiadors i de totes aquestes coses per poder defensar que realment la barca no es podia patentar perquè era primer inventat a Menorca i a més d'ús públic, i menys un de Saragossa que es fabricava a un d'aquí de Menorca, a un de l'O, es fabricava, i a més de fabricar-los ja no eren menorquines perquè no estaven fetes a Menorca, a més es volia patentar. I d'això vam fer tota una recopilació molt àmplia d'informació, amb historiadors i tot, i això ho tenim a l'associació. I això ara és el que volem emprar per presentar també, independentment d'altres coses, inclús incluir el tema de sello de qualitat que ja tenim a dia d'avui, perquè tingui més força, inclús d'intentar que els altres que fabriquen que no hi puguin dir a barca menorquina si realment no està fabricada a Menorca i no té aquest sello. Si li van posar a barca o li volen posar una altra cosa que li puguin posar, vull dir, que la facin, no podrem prohibir, perquè realment està considerat com d'ús públic. És com altres sabates, diguéssim, com un mocassin o com altres coses. Però almenys que no puguin posar a barca menorquina. Que si un consumidor vol allà Menorca o a barca menorquina, que no es pensi que està fet de Menorca, que hi realment no hi estigui. Això almenys és el que volem intentar.
Clar, que des del nom ja estigui ben diferenciat sa que s'ha fet aquí a Menorca.
Exacte.
I sa que no s'ha fet aquí. Hi ha documents històrics, antigament, com dèiem, fabricaven ses barques els mateixos pagesos, amb les seves mans, amb el cuir dels seus animals. Després va ser sa burgesia que es va començar a interessar per aquest tipus de calçat, i va ser un poquet per aquest motiu que es va popularitzar, i els fabricants de calçat d'aquelles èpoques van començar a fer diferents estils de barques, bé, dins de sa mateixa barca, però
amb diferents colors o convertint un poc en aquesta moda que tens ben bé a Ria Menorca, no?, a dia d'avui.
Exacte. Sí, és una, va ser tota una evolució. Se van inventar, diguéssim, els pagesos ja fa molts anys. Amb els veurells, pues, que el que empraven ells abans, que eren més tot de pell, una sabata de pell, que no, pues, aquí tenim una reproducció aquí a la botiga, que és per veure la història, i posaven pa a dins per no banyar els peus, perquè quan se veu aquí a les Balears, pues, de matins, en la humitat de matins, pues, està tot xop. I ells, pues, quan se van sortir els temes d'un pneumàtic, se'ls va ocorrir, pues, a reciclar aquest pneumàtic, vull dir que ara que està tan de moda reciclar, emprar aquest pneumàtic per poder fer les sabates. I es van fer les barques. La primera està feta la pala i la tira tota de goma, era tot de goma, i se l'aprofitaven ells per fer sola, que em contava mon pare i l'avi, l'aprofitaven per fer soles en Sivan, quan estaven davant la ximenea que plovia, pues, aprofitaven per fer les barques per als peus. Es fet del forat de davant, diuen que, diguéssim, es fa aposta per el fet que així les pedretes, a medida que anaven entrant dins la sabata, i camp de punta, doncs, seran i les pedretes anaven sortint. Vull dir que era un poc l'explicació. El peu queda brut, però almenys no molestaven les pedretes. Vale. I després, arrel d'això, doncs, es va anar popularitzant i a poc a poc va anar feguent. Hi havia uns anys, doncs, que es va fer amb la pell típica natural, sense tins, diguéssim, i això, doncs, anava emprant, i fins al punt que vam començar, diguéssim, a evolucionar-ho més, a fer sabata, doncs, que fos més còmode, que fos acolxada, que fos per les dones amb un pot de cunya, i anar seguint. I al final sempre amb això, sempre hem intentat anar escoltant les clientes, els clients, per veure realment què és el que volien. Me'n recordo quan vam fer les primeres cunyes, que una senyora que m'ha dit, una amiga de la família, diu, oh, jo és que barques no te puc dur perquè són massa baixes per jo. Jo com a mínim he de tenir 3 o 4 centímetres. I que ara faig pena. Dic, l'any que veig de front, dic, l'any que veig de... no tindràs excusa. I agafàvem i ho fem. I al final, a vegades, és escoltant el client. A vegades, el mateix client, el mateix consumidor, totes les idees del que has de fer.
Idò, així no és. Carlos, un plaer conversar una estoneta amb tu d'aquest món de ses barques tan fantàstic. I bé, esperem que sigui una realitat aquest segell d'indicació geogràfica protegida a sa producció de barques menorquines i que així tots els productors estigueu ben emparats a l'hora de trobar-se un client amb imitacions i falsificacions que res tenen a veure amb sa qualitat del producte de ses barques menorquines. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Que vagi molt bé.
El dia Menorca.
I del sector sabater, canviant de tema, i rellem ara del sector del turisme.
Sí, Menorca s'ha donat a conèixer un any més a les diferents fires turístiques que s'han celebrat durant l'hivern a Alemanya. El mercat alemany és un dels reptes turístics de l'illa. Des de fa anys es busca la fórmula perfecta per recuperar aquest mercat i potenciar les connexions directes amb aquest país. Enguany, el 29 de març, comença a operar la primera ruta que unirà Menorca amb Düsseldorf i a partir del 4 d'abril amb Múnich, una ruta que estarà operativa fins al 7 de novembre.
Ens acompanya aquí als estudis d'Ivetres Ràdio una Jutta Faupel. Ella és guia turística des de fa 30 anys aquí a la nostra illa. Jutta, com estàs? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Alemana de dónde?
De una ciudad pequeña cerca de Hannover, en el norte de Alemania.
En el norte de Alemania, y hace más de 30 años que estás aquí en Menorca. ¿Conoces bien el destino?
Vine en 91 trabajando para un operador que es el más grande TUI, y 3 años después decidí de quedarme todo el año aquí en Menorca y cambiar de chip y llevar excursiones y bueno, y soy guía turística, entonces titulada desde el año 2006.
Guía turística especializada en turismo activo. En estos 30 años ha cambiado mucho la isla, el destino y los turistas que vienen también aquí y el tipo de turista también.
Sí y no. Bueno, empezamos bien porque el turismo en los años 90, el turismo alemán ha sido muchísima más gente que ahora. Y nosotros que trabajamos, tú puedes trabajar la temporada de mayo a octubre como guía turística, y nosotros que vemos que en esta isla es maravillosa y sobre todo su naturaleza intacta, y nuestra pasión de practicar el senderismo nos, bueno, nosotros empezamos con en llevar grupos de alemanes, de habla alemán, desde, bueno, también 30 años, de llevarles por la isla de Menorca practicando el senderismo, aún sin la apertura de Camí de Cabals, buscando nosotros las rutas, y a la gente, bueno, a los alemanes encanta esto. Para nosotros una ocasión para alargarnos la temporada.
Claro. A los alemanes, como bien dices, les gusta, tienen un gran poder desestacionalizador. ¿Por qué no acaban de llegar? En los años 90 había muchos más turistas alemanes que ahora, porque ahora es el gran reto de todas las ferias y de Fundación Foment del Turismo de atraer los alemanes que sí, siempre han ido mucho a Mallorca, pero aquí en Menorca no acaban de llegar.
Pero esto, bueno, es mi opinión personal ahora. Es una cosa que también ha sido organizado por los mismos operadores mismos que se ha concentrado todo en Mallorca, siempre ha sido en la isla número uno. Luego tuvimos nosotros en los años 2000 hasta el año 2017 la ocasión de que con una compañía aérea como Air Berlin nos llegaron los clientes ya en temporada baja, lo que es lo interesante para practicar lo que estamos haciendo, practicando y enseñarles la naturaleza de Menorca. La quiebra de Air Berlin hizo imposible una conexión con entre pretemporada, y entonces empezó también el auge del turismo francés. El mercado en Menorca está totalmente saturado, en mi opinión, y ahora todo se concentra, también nuestros trabajos, y yo hablo para todos mis compañeros que trabajamos como guías turísticas, pero el mercado alemán se concentra en temporada, en el mes de mayo y en el mes de octubre, porque tampoco ya no hay oferta por parte de los hoteles, en mi opinión. Porque claro está que está, se llenan las camas igual uh-huh. Quien duerme en la cama, un francés, un checo, un británico, es uh-huh. igual. Y yo pienso que ha sido un gran error de no pensar en ello. Ahora todo el mundo quiere, pero si no hay conexiones y conectividad ofrecida, la no oferta condiciona la demanda, digo yo.
Claro. ¿Cómo se presenta este verano? Porque sabemos un poco los resultados de cuando se participa, el destino Menorca participa a una feria. Este año, como es habitual, han ido a la ITB de Berlín, ha ido también a una feria en Múnich. Hay estas primeras líneas que empiezan pronto en Düsseldorf y Múnich, que es una línea que se quiere alargar lo máximo. Estará operativa hasta el 7 de noviembre. De hecho, es la última que se va a estar alargada hasta tanto tiempo. Pero seguimos sin vuelo directo a Berlín. ¿Y cómo se prevé la temporada como guía turística y alemana? ¿Qué sabes, qué información tienes de las conexiones, de los grupitos que puedan venir aquí o las reservas que puedas tener del mercado alemán?
Bueno, yo en los últimos décadas casi nos concentramos mucho en grupos que vienen a propósito. Existen operadores alemanes especializados en senderismo o turismo cultural. Ellos tienen cada vez más problemas en conseguir vuelos o han sido expulsados también para los grupos que nosotros llevamos o también con otros compañeros llevan. Nunca son más grandes que unos 20 personas, porque si tú vas por el Camí de Cabals, por ejemplo, u otros tramos, entonces no pueden ser más grandes. Ahora sí se intenta de recuperarlo, porque el cliente que va que vuelve de unas vacaciones de Menorca está encantado de la vida de esta isla. Esto es nuestra tarea, pero no, normalmente Menorca lo hace fácil. Y lo lamento mucho porque hicimos muchos, muchos esfuerzos en 3 décadas de experiencia y yo estoy un poco frustrada porque siempre hemos ido 2 pasos por delante y después 1 paso por detrás otra vez.
Y, ¿en cuanto a conectividad, hablas?
Eso.
¿Con Alemania?
Conectividad y intentarlo. Los alemanes están listos. Mis compañeros, que hacen el mismo trabajo que yo, en Mallorca, por ejemplo, ya empiezan temporada. En el mes de febrero ya hay un montón de estos grupos que vienen a propósito y que buscan también el momento cuando una isla es verde. Esto es interesante para ellos. Y siempre han sido estos grupos, no solamente por motivos de precio, también por motivos climáticos. Simplemente que tú vienes en la época más hermosa, que es la primavera, por la floración, claro, y también los meses de septiembre y octubre, otra vez con esta luz mágica que reina en esta época del año.
¿Qué tour operadores están ahora alemanes? ¿Hay alguno que esté trabajando y ofreciendo viajes aquí a la isla?
Sí. Yo este sábado mismo inicio mi temporada. Ya que no existe conexión directa, bueno, desde hace muchos años, ahora vienen. Todos primero viajan, todo el grupo desde Frankfurt a Mallorca y luego cogen un vuelo con Iberia a Menorca. Esto ya es un problema de vez en cuando conseguir estas plazas para ya empezar la temporada. Y lo tendremos así todo el mes de abril también hasta el inicio en de temporada en mayo, cuando ya pueden venir directos.
Directamente.
Y les tienes que convencer de que ha valido la pena, porque de vez en cuando, entonces, claro, no vienen de toda Alemania y cogen un vuelo anterior, una conexión con Lufthansa a Frankfurt y luego otro avión para venir aquí, a Menorca. Y este problema lo tenemos desde 2017, desde que sí que pudo ir a Berlín.
¿Y Berlín directo nada? ¿Tampoco este verano?
No.
¿No
es
hay
que
previsión?
Desde hace muchos años. Yo no me puedo imaginar. Y de Hamburgo también es un mercado súper grande. Del norte de Alemania no hay.
¿Encuentran el destino caro? Recuerdo hace unos años que se hizo un estudio, no sé si te acordarás, sobre el mercado alemán para saber un poco qué querían y para poder ofrecer un poco lo que estaban buscando. Y había una parte que decían que los alemanes creían que Menorca era un destino caro en cuanto a la relación calidad-precio. No sé si esta visión sigue, si tienes comentarios o te encuentras esta percepción en el turista alemán.
Bueno, en los últimos años, bueno, se ha encarecido el precio, pero en Mallorca igual como en Ibiza y aún más en Ibiza y en Menorca también. No, en general no, ahora todo se ha encarecido, pero todo el paquete es siempre cuando tienes la oportunidad de conseguir un vuelo más económico está muy bien, pero si está limitado y si los propios tour operadores también limitan sus plazas para vender sus paquetes turísticos también. Hay mucho menos y repartido en muchos días, sábado, jueves, domingo, algún vuelo. Düsseldorf está muy bien conectado, esto admito. Pero falta todo el resto y sobre todo digo esto de Berlín, que no casi es imposible. Es que viene mucha gente, entonces hacer un Claro. Un viaje de 28 o 9 horas en tren para entrar en un avión de Frankfurt hasta aquí.
Y en cuanto al intrusismo de los guías turísticos, que también hemos hablado en diferentes ocasiones, ¿se va regulando todo un poco, Utah? ¿Sigue habiendo mucho intrusismo laboral en el sector?
Sí, bueno, somos pocos también, hay que decir, hay que admitir. Pero ahí existe. Pero hoy en día te lo tienes que pensar dos veces si trabajas de guía turístico todo el año, porque ya tienes la pausa en invierno y luego también cada año más en los meses de alta temporada por la clientela, también por la calor, disminuyen en todos los idiomas las excursiones que nosotros, los guías turísticos, llevamos la gente. Estamos bien igual todos, que en primavera y otoño es cuanto más trabajo tenemos. Y
claro, porque en verano, julio, agosto, depende qué excursiones, senderismo y otras actividades con tanto calor que hacen los últimos años, es imposible de realizar.
No, pero también yo digo turismo cultural, en verano nunca se practica, lo que hacemos, esto está claro.
¿Cuándo recibes el primer grupo, ahora que arrancas temporada?
Sí, este sábado, será el primero y hago una semana en Menorca, lo llamo la Menorca encantadora en alemán, y entonces tratamos de hacer todo, naturaleza, cultura, con todas las facetas que ofrece esta maravilla de isla, que es, y yo vivo aquí con mucho gusto.
Claro que sí. ¿De dónde vienen este primer grupito? ¿De qué ciudad o de qué zona?
No, es que vienen de...
De diferentes.
No se conocen. Yo fomento el grupo en el momento cuando vienen, no se conocen. Vienen ahora desde Palma y con el vuelo y empiezo la semana. Y luego he diseñado un programa que vamos a ver... fincas, para ver cómo se hace queso, que muy hablamos bien de la historia, vamos a ver las ciudades y hacemos y enseñar la variedad paisajística de Menorca, entre norte y sur, y barrancos y costa y todo.
Y que sea una maravilloso inicio de temporada, este primer grupito que recibes este fin de semana. Y te agradecemos mucho, Utah Faupel, que estés aquí y hayas compartido este ratito de radio en directo con nosotros. Feliz temporada a ti y a todos los guías turísticas.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corel.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, així Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
Atenció. Oído parche.
Ses cosetes, d'Antoni Tudurí.
Et toca, toca.
Que em toca?
Et toca.
Paraules, paraules, paraules.
Escolta.
Paraules, paraules, paraules. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. S'oublier. Qui s'enfuit déjà.
Des malentendus.
À savoir comment.
À savoir, jo no en sé ni idea de francès. Perdoneu-me, francesos. M'ho estic inventant.
No t'esforcis. No ve d'aquí.
Fes-ho tu, fas millor.
No farem competició.
No, home, tu guanyes.
No me quitte pas. No me quitte pas. Ne me quitte pas.
Moi, je t'offrirai.
Je t'offrirai.
De pluie.
De perles de pluie.
Molt bé. Toni Tudurí.
Ne plaît pas.
Escolta'm, d'aquí a Hollywood.
Je creuré la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Què?
Quina capella, eh?
Molt bé, no?
Sí.
Home, però no anàvem...
Sí.
A veure, tu explica'm què cantes.
Jo ja és que sé el que canto. El Jordi m'ho ha demanat, què vols? M'ho ha dit en francès.
Ah.
I jo li he contestat en francès.
Ah,
i ja
bé.
Està.
Vale. Però no anem a França avui?
I se m'ha corregut de me quitte pas o... Jo què sé, qualsevol altre d'Embrel, per exemple. Però no, m'ha posat aquesta.
Però no, per què no li has demanat d'algun hollywoodense o és que no en tenies cap al cap? No anàvem a Hollywood?
No, hollywoodense és que no en conec, tu, vull dir, no.
Però,
independentment de que en parlem.
Sí, ah, val. No té res a veure la música amb el que xerres. Avui,
no,
música francesa,
no,
però xerres de Hollywood, perquè has anat als Oscars. Bueno, bé, els Oscars no, el Passeig de la Fama, no? Has estat passejant?
Passeig de la Fama de Los Ángeles, sí, sí.
I has anat personalment o virtual?
Tot és virtual, tot és virtual. No hi ha res que sigui cert avui en dia. Bueno, que l'altre dia em va escriure un amic que tinc per Sant Lluís, que és Néstor Tejero, donant-me a conèixer un article que havia publicat en Martí Crespo al VilaWeb, que parlava precisament de la vinguda de la fama, les estrelles, els estels, i jo no en tenia ni punyetera idea, xerrant en plata. Anava a dir una cosa més grossa, però m'he quedat
no
en punyetera. No l'he dit. Bé, resulta que diu aquest bon home, que és el Martí Crespo, que no conec, un periodista de VilaWeb, que en el Passeig de la Fama de Los Ángeles, que és una avinguda, es veu molt llarga i molt grossa, molt ampla, molt plena, on hi ha el Passeig de la Fama. I aquest Passeig de la Fama diu que hi ha més de 2.800 estels en terra, com... dedicats a persones relacionades amb Hollywood. Per exemple, diu, català només n'hi ha un, que és en Xavier Cugat. Xavier Cugat té 4 estels. És el que l'han posat 4 vegades per 4 vegades que l'havien pogut posar per la causa que fos. Suposo que de música, de les pel·lícules de Hollywood. Però també parla d'en Mel Ferrer, que el Ferrer aquest és d'origen català, de Shakira, aquesta que canta la colombiana,
sí, sí,
que de segon llinatge és Ripoll, que es veu que també és d'origen, diuen que sí, català, però també podria ser ibicenc, no ho sé, amb Ripoll és un toponímic de la població de Ripoll. Molta moda darrerament per temes polítics, independentistes catalans, per cert. Ué. I diu, però n'hi ha un altre que ni ell ho sabia i no sé d'on ho han tret. Sí, ho han tret a través d'estudis genealògics, no? I era una tal Judy Cànova. La realitat és que més que Cànova, és Cànovas. I aquesta Judit o Judy Cànovas Però resulta que és descendenta d'un dels més de 1.000 menorquins i menorquines que van ser enganats per el doctor Thumble, aquell doctor escocès que va enganar els menorquins per anar a Amèrica a fer fortuna l'any 1768. D'aquells se'n van morir pel camí i també al principi ho van passar bastant malament perquè els van desembarcar a New Smyrna, que era un lloc conegut com a Playa Mosquito. Podeu imaginar per quina raó. Allò va ser un desastre que va determinar que al cap de 7 anys o 8 es rebel·lessin els que quedaven, que eren bastants, quarts de centenars, i van anar a protestar al governador anglès. D'això no en parlar qualque vegada, però és bo repetir-ho. Perquè els menorquins que havien sortit de Menorca eren considerats... eren considerats ciutadans britànics. I van protestar, la protesta va ser acceptada, i es van establir a Sant Agustí de la Florida, no? Precisament, ara no sé exactament si és l'any que ve o d'aquí 2 anys, que es compliran els 250 aniversari de l'arribada a Sant Agustí d'aquests menorquins.
He de dir que a Sant Agustí de la Florida, avui és Sant Patrick Day, i el primer lloc on es va fer un desfile de Sant Patrick Day va ser justament a Sant Agustí, la Florida. Ala, ja ho he dit.
Veus com el muntes un mocador?
És que n'hem parlat al principi del programa.
Sí, ja ho he sentit. No, bé, i ara jo he mirat a través d'un petit arbre que sortia en aquest Vilavep, que quedava aturat bastant d'hora, i l'he pogut enllaçar amb el menorquí. Clar, qui és el primer de tots? El primer de tots és un tal Antoni Cànovas, que es casa amb una francisquina a Llesc, i que tenen un fill que es diu Martí Cànovas Carreras. Perdó, no, Martí Cànovas Carreras és el net d'aquesta gent. Aquest matrimoni es va casar a Ló l'any 1609 aproximadament. I bueno, jo puc tenir la satisfacció de que som parent llunyà d'aquesta bona dona.
Acabem sempre que o bé tu o en Jordi teniu una cama de l'O, una del castell i l'altra del personatge que sigui.
A qualsevol puesto del món.
Sí, a la Florida ara. Així que en Judy Canova, aquesta actriu, és descendenta de n'Antoni Cànovas Francisca Alès.
I de Francisquina
Al·lès de l'O,
que casats aproximadament, perquè no tenim documentació en aquest cas, a 1608-1609.
Va.
I a partir d'aquí, d'un altre casament que és una mica més tardà, no gaire, partim la relació que tenim entre jo particularment amb aquesta actriu, que també va ser periodista radiofònica, va tenir uns programes de ràdio durant més de 15 anys, bastant coneguts, coses devia fer, a part, curiosament, de que per el que he vist, es va casar 4 vegades.
Sí, amb en Robert, en James, en Chester i en Phil Berto.
Sí, que era una fiera, aquesta dona.
I
va conservar el seu llinatge, tu?
Sí.
Ah, que Cànovas és una poca de cases noves, eh?
Cànova, ella, i en tot plegat és perquè hi ha una estrella en el passeig de les estrelles d'ella.
Sí, sí. Sí. Descendents de menorquins, clar que eren pogut parlar d'altres, dels americans, dels Benet, dels militars, d'això, però ja hem tingut prou amb aquesta descendent de menorquins, nascuda
a Florida.
Sembla que s'ha enfadat en jo.
I haurem de cercar alguna pel·lícula d'en Judy Cànova, no? Es va morir l'any 83. O aquesta actriu, sí. Feia ràdio, com diu que sí, feia comèdia, cantant, ràdio...
Sí,
haurem de cercar.
Fes de tot.
Buscarem,
bueno,
si hi ha
cercarem.
Alguns ràdio i televisió, cantant... No, cine no.
El meu avi va anar a Cuba. A bord de la...
No sé si també va anar en ajudi a Cuba.
El millor barco de guerra de la flota del tren.
Espera, Toni, que en Pere m'ho ha de dir cosa per fer avui cap vespre.
A les 6 anirem a la Biblioteca Pública de Sant Lluís, on hi ha contacontes amb lectura de La Lleona Tula, un dels llibres infantils amb valors que forma part de la donació feta per Intres, una entitat dedicada a les persones en situació d'exclusió.
Ep, què és això? Qui era aquest?
Van per acabar. Ep!
Mira. Aquesta te la saps o no? Tu te la saps, Pere, o no? Ara canta.
És un escàndalo, no?
És un escàndol les connexions que mos fa cada dimarts Antoni Tudurí. Avui a Menorquina, a les estrelles de la fama de Hollywood. En fi, que un Òscar ha d'anar per tu. The Oscar goes to Toni Tudurí. Apa, adéu.
Escandalós.
Escandalós.
Bueno, fins un altre dia, Lops.
Adéu. A tothom fins demà.
Que vagi bé.
Adéu.
Mi cuerpo no se
toca. Un ratito,
A este amor entre penumbras que es más fuerte que un volcán.
Demà tornem.
Fins demà a les
12. Adéu.
Jo no.
Tu no. Jo sí.
Vale.
En Pere també. En Jordi també. No? No vens? Sí que vens.
Sí, no?